Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
La poesia és la unió de dues paraules que semblava que no poguessin ajuntar-se i que formen un misteri. Són paraules del poeta i dramaturg Federico García Lorca, i és que podríem dir que la missió dels poetes és plasmar i transmetre unes imatges i unes idees a partir dels seus versos, crear tot un univers a partir de les seves paraules i emocions. Són molts els que han intentat i intenten explicar sensacions a partir dels poemes, com l'autor sabadellenc, que avui parlarà amb nosaltres aquí al Cub Blanc. I per això ens acompanya, com sempre, l'artista, dinamitzador i docent de l'Acadèmia de Belles Arts, Gerard Torres Sant Martí. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel.
Explica'ns, perquè avui el programa el dediquem a la poesia, perquè es presenta un llibre molt interessant aquesta tarda a l'Acadèmia. Digue'ns quin llibre és i per què el portes aquí.
Sí, primer de tot, explicar com va sortir una mica tot això. El Josep Gerona és soci de l'Acadèmia de Belles Arts, i un dia, xerrant informalment, va plantejar la possibilitat de fer algun dia alguna presentació amb el col·lectiu on ell està, que es diu Els Papers de Versàlia. Arrel d'això, doncs, es va anar troncant més conversa. Jo coneixia en Josep Moreno, gràcies a ell vaig arribar a conèixer en Víctor Mañosa, que és l'autor del llibre que presentarem avui, a La Devesa Oculta. Aquest projecte és, diguem, una col·laboració d'ells dos. Per una banda, en Víctor, la seva aportació és literària, i per banda del Josep Moreno, la seva aportació és gràfica.
Doncs anem a presentar-los. Víctor Mañosa, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I també doncs, ens acompanya en Josep Moreno, que és l'il·lustrador. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Com va sorgir el projecte de col·laborar entre tots dos i crear doncs, aquest poemari?
A veure, jo tenia escrit aquest poemari des de fa un any, i aleshores Papers de Versàlia es va posar en contacte... Bueno, jo col·laboro habitualment amb la gent de Papers de Versàlia, i aleshores, d'una forma molt generosa, en Josep Gerona em va dir: escolta, doncs pel proper número de Zona Blanca podríem... tens alguna cosa? I vaig dir que sí, tenia aquest poemari. I aleshores, aquesta col·lecció, Zona Blanca, que és una col·lecció exquisida, no?, a nivell físic del llibre, no?, té habitualment, com totes les publicacions de Papers de Versàlia, van acompanyades d'il·lustracions. I ja en un anterior llibre, publicat fa 10 anys, havia comptat amb les il·lustracions d'en Josep, però en aquell moment les il·lustracions que vam incorporar en aquest llibre anterior, que es deia L'home que mira perplex, bé, van ser doncs, il·lustracions del fons d'en Josep, però aquesta vegada ens van venir de gust, a mi em venia molt de gust, i el Josep també, doncs, fer unes il·lustracions especialment per al llibre, per Devesa.
I llavors, Josep, quan en Víctor et ve i et diu que vol col·laborar amb tu, que vol que les teves il·lustracions acompanyin els poemes, què vas pensar?
Bé, jo el primer que he de dir és que el llibre i el poemari és seu. Vull dir que jo entro dintre d'aquest poemari amb molta il·lusió, però que en definitiva és un llibre de poesia, i els meus dibuixos acompanyen aquest poemari, no? O sigui, no és ben bé un projecte comú, sinó que en definitiva és el seu poemari en el qual jo puc participar molt, molt agradablement. Bé, doncs jo amb el Víctor ja ens coneixem de fa molts anys, abans d'aquests 10 anys d'aquest llibre del que parla, i efectivament quan em diu: escolta, Josep, que tinc aquest poemari, l'he de publicar, m'agradaria comptar amb els teus dibuixos, jo vaig veure l'oportunitat de fer una cosa que m'agrada molt, que és llegir la poesia, llegir la seva poesia, que és una poesia que m'encanta, i a partir d'aquí doncs, li proposo doncs, fer això, uns dibuixos específics pels poemes que hi ha dintre d'aquest. Més que pels poemes en concret, per l'ànima del conjunt que esdevés oculta, no? Vull dir que, en definitiva, és tot un món, des del punt de vista pràcticament poètic, oníric, que m'atrapa i dic, bueno, jo vull fer coses específicament per això, no? No agafis dibuixos meus, que no siguin el professor per aquest poemari. O sigui que jo encantat.
Doncs, si us sembla, sentim un d'aquests poemes i de seguida continuem parlant.
Sota les travesses el riu és un record. Jo no sóc un dels seus còdols, però com un d'ells he estat polit per dues aigües que en mi confluïen. La d'un riu adult, educat per marges assedegats, la d'un torrent que només s'ha lletat d'ombra. Recordo que cadascun es malfiava de l'altre, i el meu cos travessava la seva mútua desconfiança, com de les ànimes diuen. Aquests són encara els meus rius, l'esmeril present. En ells em dissolc i m'escindeixo, i en ells, per sempre llim, precipito.
Doncs sentíem un d'aquests poemes amb veu del nostre company, Marcel Castillejo. Explica'ns, Víctor, com ha estat el tema de... Perquè tu parles, no?, de dues realitats o dues maneres de veure el món i de viure, i això doncs és una dualitat complexa. Com són aquests dos universos que vols transmetre?
Jo, durant molt de temps, i segurament encara, he viscut molt escindit. Hi ha dues ànimes, dues forces que dintre meu. Una té a veure amb la meva faceta com a científic, com a persona que vol conèixer el món d'una determinada manera. I després hi ha una altra que durant molt de temps ha estat soterrada. En realitat no soterrada, però sí apaivagada, no? I en aquest poemari, que els poemaris apareixen en un moment de la teva vida, el que passa és que aquestes dues ànimes d'alguna manera es posen d'acord per primera vegada i decideixen formar un nou riu. Aquest poema que hem escoltat forma part d'una suite de poemes amb els que s'inicia el llibre. I és curiós perquè que hagueu escollit aquest poemari, perquè aquest poema en concret, que a més té un dibuix d'en Josep especialment fet per aquest poema en concret, en aquest poema parla justament d'una petita experiència que posa molt de manifest això. És una experiència prèvia, quan jo era jove, banyant-me en la desembocadura d'un riu, que és el Neira, que és un riu fred, perquè tota la seva vida passa a discórrer tapat, no? I arriba el Miño, que ja arriba, doncs, baquetejat per la vida, d'acord? I és curiós, perquè quan un neda en aquestes aigües, les dues aigües no es barregen, sinó que durant molts metres continuen formant una mena de paret invisible, de manera que un pot transitar-la, no? Que, com de les ànimes diuen, no? Que pot passar d'una paret a l'altra. I està bé, perquè m'acabes de fer veure que potser també és una imatge d'aquestes dues mirades, no? Em fa l'efecte que la poesia, abans d'entrar aquí a l'estudi, parlàvem amb el Gerard, no? I en Josep deia una cosa que a mi em semblava molt important, que era, ell ho deia respecte de l'aproximació a les arts visuals i plàstiques, però a mi em sembla que la poesia justament també fa això, que és cultivar la doble mirada, la doble lectura, i posar-les d'acord, aquesta és doble lectura, la que té a veure amb la realitat més tangible i la que té a veure amb la realitat de l'ànima.
M'ha cridat molt l'atenció a la cinquena part del llibre Terracotes, que parles dels somnis i la teva dissidència com a científic.
Sí. Hi ha a la part final del llibre, acaba amb un petit text que espero que no sigui molt, no sé, molt pamfletari, no? Sobre el concepte aquest de dissidència. Dissidència no està parlant d'una dissidència política, sinó d'una dissidència més aviat personal, espiritual, que té a veure amb això, no? Amb el reivindicar aquesta dimensió, anem a dir, és que és una paraula connotada, espiritual, però serveix, no? Reivindicar-la també. Jo penso que l'ésser humà és un ésser espiritual, d'acord? I que de la seva naturalesa és espiritual. I en mi acceptar això, doncs la veritat és que ha servit per unificar-me, per estar millor, per acceptar-me, per entendre també qui era jo. Per tant, jo reivindico això. I també, com a científic, això ha aparegut en un moment en el que jo, d'alguna manera, em sento incòmode amb determinats paradigmes, no? I penso que hem d'estar més oberts a altres fenòmens que també són fenòmens humans i que ens afecten.
I ara que parlaves de reivindicar paraules, no sé si a vegades és difícil triar-les, no? I pensar quines són les millors perquè no és per expressar, no? El que realment t'està passant pel cap.
El llibre he trigat uns 7 anys, és uns 7 anys no només d'escriptura sinó també de molt polir, és a dir, el que portes durant molt de temps, el que fas durant molt de temps és el treball de polir. Els poemes estan, poden estar, però els poemes es van polint d'una manera molt lenta, i en aquest procés de polir hi ha dues coses. Hi ha la qüestió de la selecció de les paraules, com bé dius, no? La poesia ha de tenir un punt de precisió, d'acord? Jo crec que la poesia ha de tenir un punt de precisió. I després hi ha una altra qüestió, que és que els poemes s'han de poder dir en veu alta. I, per tant, en aquest procés de polir, una de les coses que passen és que el poema és repetit. Fins que al final es pot dir el poema en veu alta. Per això m'ha emocionat molt sentir una veu diferent a la meva dir el poema. Això no m'ha passat mai, per tant, m'ha semblat emocionant.
Què et refereixes en veu alta? Que sigui recitat per algú altre en comptes de
no
la veu en off del lector?
Jo crec que el poema ha de funcionar dit en veu alta. S'ha de poder dir en veu alta i... És a dir, és evident que la lectura, quan anem en el tren, no anem llegint en veu alta, no? Però tots aquests poemes s'haurien de poder dir en veu alta i que funcionin, no sé si musicalment, perquè no sé si són exactament musicals, però han de funcionar a nivell de dicció. I, de fet, per exemple, bueno, és a dir, és una de les tasques que jo sí que faig, és a dir, d'acord, a vegades hi ha aquesta imatge de que hi ha la inspiració, bueno, potser sí que hi ha la inspiració, però hi ha un treball...
Una tenacitat, no? Buscar-la, aquesta inspiració,
absolut,
si no et ve.
Sí.
I ara que parlàvem de les paraules, també les imatges, no?, que ens proposa el Josep, doncs a vegades són sempre motius naturals. No sé per què vas escollir aquests elements per il·lustrar els versos d'en Víctor.
Bé, quan un s'aproxima a una realitat, ja sigui una realitat física o en aquest cas una realitat literària, si t'aproximes d'una manera molt literal, pues caus en el parany de reproduir de forma quasi bé fidel. I no m'interessa, bueno, no sé si hi ha molta gent, suposo que sí, que està en el mateix paràmetre, no m'interessa per res fer una il·lustració que sigui la reproducció literal traduïda a dibuixos d'un poemari. Això, en definitiva, no té cap mena d'interès. Allò que el que realment, quan li vaig proposar al Víctor, és el tema d'aproximar-me al seu poemari, és perquè primer volia impregnar-me. Jo també he fet un procés. O sigui, jo no he agafat aleatòriament uns poemes i he dit, vaig a fer uns dibuixos d'aquests poemes. Tot i que alguns dibuixos sí que realment poden aproximar-se bastant al que és el poema. Aquest dibuix dels dos rius, efectivament, parlen d'aquestes dues mirades del riu, no? Però sobretot no és no volia ni representar rius en concret, perquè aquí el que hi ha no són imatges reals, sinó que és empapar-me per aquesta idea poètica. O sigui, la poètica, també ho parlàvem abans, no?, d'entrar aquí a l'estudi, la poètica està present a les arts visuals igual que a la literatura. Vull dir que és una qüestió en la qual et deixes empapar per un seguit de connotacions emocionals, i això després et fa interpretar més lliurement tot plegat, no? Vull dir que s'ha de fer també un procés de lectura, d'introspecció dintre la lectura, d'interpretació personal d'aquesta lectura, d'aquests poemes, i després deixar-te portar pel que a tu d'alguna manera t'està dient aquesta imatge, no? Vull dir que no és mai una lectura literal.
La poesia és molt suggerent, i en aquest cas, pues, l'àmbit en què un pot interpretar-la, pues, ja sigui a nivell gràfic o a nivell, no sé, d'alguna altra manera, és vàlid. Està bé, això també ho parlàvem abans, està bé que un discurs artístic no es tanqui en si mateix, que quedi obert perquè, pues, l'espectador, el lector pugui acabar d'embolcallar-s'hi en ell.
A mi el que m'impressiona i també m'emociona del treball que ha fet en Josep és el fet de veure exactament això, una lectura, és a dir, el Josep ha fet la seva lectura, ha interioritzat aquests poemes i ha creat a partir del que es removia dintre d'ell, no? I per tant, tu has fet servir la paraula acompanyar, a mi m'encanta aquesta paraula. Crec que els poemes s'acompanyen dels teus dibuixos i espero que també, tu dius, és un llibre del Víctor, però jo també ho veig com els que els dibuixos són acompanyats també pels poemes, són dos lectures i bé, em sento absolutament privilegiat de la companyia dels teus dibuixos.
Doncs gràcies.
Doncs nosaltres ara el que farem és regalar als nostres oients, doncs, un altre d'aquests poemes i així, doncs, els podem acompanyar.
El somni és una devesa oculta on els meus morts es complauen, des d'on em vetllen, i on s'alleuja el cos, civilització pòstuma dels anys, les tardes d'estiu. Aquesta ànima és un assaig, els dic, i sí, una devesa oculta. No feu cas de la fatiga que suporto, ni de la ganyota, i radio en aquest camp esplèndid dels meus. Sóc el llindar, sóc el llindar.
Víctor, què és el que volies transmetre amb aquest poema?
Estic, novament, molt content de sentir aquesta veu llegint aquest poema. Heu escollit molt bé. Aquest poema transmet una idea fonamental, que és la idea de llindar. La poesia es situa en el llindar. En el llindar entre aquest món i un altre, en aquest cas, no? En el món dels somnis, en el món dels avantpassats, d'acord? En el món de la memòria i també en l'altre món, diguéssim, no? I en aquest sentit, ja sabem, no? Allò de que els poemes a vegades un es disfressa, doncs en aquest cas la veu poètica es disfressa de una mica de petit xaman que exerceix de passarel·la entre els dos mons, exerceix de llindar. I en aquest cas estic fent servir els records d'una devesa que existeix de veritat, a Galícia,
devesa és devesa? El deu en femení?
No, la devesa és un camp de pastura. És un camp de pastura. La meva família de Galícia, doncs, ve del món del camp directament, i llavors en els estius jo pujava a Galícia i veia aquella devesa, que és un lloc que a més és molt significativa per la meva mare, per exemple, i aleshores l'he escollit com un lloc per anar a buscar la imatge dels avantpassats, la imatge de l'altre món, on hi ha d'accedir a través d'un cert llindar, i aquest llindar que permet accedir és aquest camp, aquesta devesa. Per això és el lloc on que jo faig servir com a entrada a l'altre món.
Josep, en quant als dibuixos, hi ha una mica una mescla de tècnica, no? Hi ha entre tècnica, em refereixo a materials, entre llapis, aiguada, pintura.
Sí, bueno, de fet jo no sóc massa fidel a les tècniques, vull dir, disfruto de les tècniques en funció de la necessitat que tinc, no? Recordo també un comentari teu quan vas veure els dibuixos, vas dir, tu has passat molt bé.
I això, una bona aproximació, sí.
Això veritablement es nota, vull dir, quan tu disfrutes fent alguna cosa, això traspassa el dibuix, no? I no tenia la fixació de fer res amb una tècnica determinada, sinó que igual que el poema m'estava transmetent un tipus d'emoció determinada, doncs cada una d'aquestes emocions ho transmetia a partir d'una tècnica que en aquell moment pensava que era la més adient per fer i explicar el que volia, no? O sigui, com abans hem fet referència en aquest poema dels dos rius, no? Evidentment era aigua el que hi havia allà, vull dir, allà necessitava una tècnica humida i vaig disfrutar molt fent diverses propostes, no?, d'aquest dibuix. Hi ha d'altres en el que es necessita una tècnica seca, perquè està parlant justament de ramificacions que són com artèries dintre del que és l'espai, no?, l'aire, i allà només ho podia veure amb un llapis. Vull dir, la fusta, relacionat l'artèria amb l'arbre, només sortia amb un grafit, amb un llapis. Són associacions que a mi, d'alguna manera, m'aproxima molt al que jo sento d'aquell poema. O sigui que la tècnica és indiferent, al final la utilitzes com un mitjà i al final el que importa és el que d'allò surt, no?
Sí, no? I és interessant trobar la relació del dibuix amb el text, però el dibuix que vas fer també està en si mateix és molt complet, perquè és que és com són plecs, sí, que es van obrint.
Sí. Sí, a més és que era bueno, li vaig dir al Víctor, dic, mira, escolta, això funciona així, eh? Vull dir, funciona tot junt.
O sigui, no són il·lustracions separades, perquè no entenguin els oients.
No, 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 bueno, algunes estan fetes a partir de les associació de dibuixos, d'altres estan fets fora i al final s'ha muntat un conjunt, no? Un conjunt que a més es desplega, és un desplegable. Aquesta relació de dibuixos de forma alternada, doncs a mi també em dona una idea del que és el procés de treball, no? Vull dir, al final jo començo pel principi del llibre, llegeixo un seguit de poemes i aquests poemes em van suggerint o em van deixant una empremta que em posiciona davant del següent. Vull dir que no, una lectura mai és separada, vull dir que tenim una relació d'una suma d'uns per tenir un tot. I la presentació dels dibuixos també m'agrada que fos així, no?
Sí, Josep, ara que parlaves d'aquesta seqüencialitat, m'has recordat que, de fet, tu ja has treballat d'aquesta manera anteriorment, sí. Sí. Amb els quaderns aquests. Jo sempre penso que és una llàstima que no es puguin exposar aquests quaderns, perquè s'hauria de trobar alguna forma d'exposar-los, no sé si digitalment o no sé exactament com, perquè el Josep té, quan un entra a l'estudi del Josep, allò és com una mena de terra de meravelles, no? I per exemple, a mi m'impressiona molt, i de fet vam fer servir un dibuix d'un quadern d'aquests en un llibre anterior, de la portada, uns quaderns en els que el defecte del paper, no? Uh-huh. Ho explico bé o ho vols explicar tu?
No,
l'efecte del paper feia, sí, que es traspassés un dibuix, com que tu utilitzes aquesta tècnica mixta amb olis i tal, doncs es traspassés, d'acord, a l'altra banda, i a partir d'allò que s'havia traspassat tu continuaves dibuixant. A mi semblava que allò és esplendorós, és magnífic, és una obra...
Bueno, això és una mica el que vull dir quan parlem de les tècniques, no? Vull dir, aquesta referència que es fa o que fa la gent a paper bo o paper dolent, a mi em fa gràcia, perquè dius, és que un paper dolent al final és molt bo, perquè si té la possibilitat de donar-te una sèrie de textures i de resultats plàstics, això és fantàstic, i això és el que va passar aquí. I és un paper tan dolent que el greix, diguem-ne, de l'oli, l'oli que surava, o sigui que suava i tacava la part de darrere del paper, et servia com a suport pel següent dibuix. I això va ser un joc molt interessant, perquè al final tot plegat va ser una... va tenir una unitat, no?
És important deixar el procés obert també perquè no vagi tancant-se en si mateix i que puguin anar apareixent coses. Jo penso que a mi me'n recordo alguns professors de la universitat que m'ho deien, no has de controlar tant la teva pràctica artística perquè deixant-la oberta poden aparèixer més recursos.
Efectivament.
Se'ns va acabant el temps, escoltem alguns dels últims versos d'en Víctor amb aquesta obra de Besa Oculta, amb aquesta sonoritat que els caracteritza.
Fes-me tèrbol, li demano, com un camí moltes vegades emprès i tantes altres negligit. Ara no crec en allò que és real, és l'invisible que em mena en l'aire, en dins, en fora, arreu.
So Doncs sentíem aquests versos d'en Víctor Mañosa, que com dèiem doncs, forma part del col·lectiu de poetes sabadellencs Papers de Versàlia, i amb les il·lustracions també d'en Josep Moreno, aquest pintor sabadellenc, també professor de l'Acadèmia de Belles Arts. I ara a mi m'agradaria...
Exprofessor
de l'Acadèmia de Belles Arts.
Em sento a la casa.
Exacte, no? Expliqueu-nos com serà l'acte d'avui a les 7 de la tarda, aquesta presentació d'aquest llibre.
Bé, doncs, a les 7 farem la presentació formal del llibre. Comptarem amb la presència d'en Josep Maria Ripoll, que ell sí que és de Papers de Versàlia, jo no formo part del col·lectiu, em sento molt generosament acollit per ell, sota el seu aixopluc, però doncs en Josep Maria Ripoll com a membre del col·lectiu. Doncs farem un diàleg. La idea no era tant fer una presentació molt formal, sinó senzillament parlar, com hem estat parlant aquí. Llegirem algun poema, evidentment, i també tindrem l'oportunitat de veure els dibuixos. Aquesta és una cosa senzilla.
Sí, i ja no només això, fora de l'acadèmia també passaran altres coses durant aquest mes de maig, i és que el dimarts, dia 15, hi haurà una presentació de l'antologia Com elles, a l'Aliança Francesa, a les 7. El dimecres 16, el dia següent, hi ha una presentació de l'antologia de Miquel Lluís Montaner, també a l'Aliança Francesa, a les 7. El dimecres 23, ja diríem el següent, al Vapor Badia hi ha una sessió sobre Leopold Senghor, no sé si ho dic bé, a les 7. I ja per acabar, el divendres 25, hi ha una presentació del llibre El cel dins de la pedra, a l'Aliança Francesa, a les 6:30, a càrrec de l'autora Nàtia Ayala, professora de l'Acadèmia de Belles Arts i artista coneguda per tots.
Doncs moltíssimes gràcies per venir, Víctor, Josep i Gerard, per compartir amb nosaltres aquesta estona, aquesta conversa, que ha estat un plaer descobrir com ha estat aquest procés de creació, i que enteneu vosaltres també per aquestes dues disciplines que heu combinat també, i nosaltres que ve doncs a un altre capítol del Cub Blanc. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.